Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. A aquesta hora ha de començar al Senat la intervenció de Pere Aragonès, on defensarà la llei d'amnistia a la Comissió de Comunitats Autònomes. Serà breu, durarà aproximadament 10 minuts, i el president no es quedarà a sentir les rèpliques de la resta de presidents autonòmics del Partit Popular. Alguns diputats, com el popular Nacho Martín Blanco, ho ha qualificat de falta de respecte.
Com a president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Aragonès mereix un respecte institucional, i el president de la Comunitat Valenciana, de l'Aragó, d'Extremadura i del conjunt de les comunitats autònomes també mereixen respecte. Per tant, a mi em sembla una falta de respecte enorme i una manera molt habitual de fer política dels partits separatistes, que exigeixen respecte per ells i no tenen aquest mateix respecte per altres formacions polítiques.
Martín Blanco ha afegit que aquesta és una manera habitual de fer política dels independentistes, la d'imposar les seves tesis i exigir respecte i després ser incapaços d'escoltar les opinions dels altres actors. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, argumenta que Aragonès marxarà del Senat immediatament després d'aquesta intervenció per qüestions d'agenda. Per tant, estarem molt pendents de la intervenció de Pere Aragonès. I atenció a aquesta notícia: la Universitat de Barcelona investiga des de fa 3 mesos la mort d'un científic que estudiava la malaltia de Creutzfeldt-Jakob en un laboratori del centre universitari. Es tracta d'un trastorn cerebral molt poc habitual. La universitat hauria localitzat milers de mostres no autoritzades en un congelador del laboratori on treballava la víctima i amb les quals podria haver tingut contacte. Segons ha avançat El País, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i també el Consorci Públic Ciber també s'haurien sumat a aquesta investigació, ja que el científic també n'era membre. I pendents com cada dia del conflicte entre Israel i Hamas a Palestina, acabem de saber que l'exèrcit israelià ha matat Yamili Abdallah Taha Al-Shanti, membre del Parlament Palestí, fundadora de la branca femenina de Hamas. Paral·lelament, les Nacions Unides demanen que s'investigui l'autor de l'atac contra un hospital de la Franja de Gaza. El bombardeig va causar 500 morts i més de 300 ferits. Sobre com impactarà aquest conflicte en l'economia, n'ha parlat l'economista especialista en mercats financers i CEO Esfros, Albert Grau. Admet que la por dels mercats se centra sobretot en el petroli, ja que aquesta matèria afecta directament a tota la ciutadania. Són declaracions a la caravana d'aquesta casa.
La por que hi ha a nivell generalitzat en tots els mercats és el tema del petroli. Ens afecta, evidentment. El que passa és que ells, a Israel mateix, es subministren el petroli d'una part molt interessant, que no és els mercats que nosaltres utilitzem. Ells utilitzen molt petroli que ve d'Àfrica. Llavors, el que pot passar amb tot això és que, perquè el preu del petroli continua pujant, i això ens acabi afectant a tots, en general, com a consumidors.
L'economista també ha admès que el mercat ja s'ha acostumat a tenir un conflicte bèl·lic de llarga durada, com és el de la guerra entre Israel i Hamas a Palestina. Per tant, els mercats intenten veure com evoluciona per tal d'avaluar els resultats. I abans de marxar un apunt judicial, el president del Barça, Joan Laporta, s'ha defensat aquest matí de la seva condició d'investigat al cas Negreira per un presumpte delicte de suborn continuat. Laporta entén que l'acusació del jutge no té fonament i diu estar tranquil. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Del jutge, que va dient que aquests pagaments havien estat perquè havíem comprat àrbitres, que havien arreglat partits i que aleshores el Barça havia tret un profit. Això no ho han provat i no ho podran provar perquè no és cert. Vull que quedi clar que en aquest sentit, des del punt de vista tècnic-jurídic, estem tranquils.
El president Blaugrana creu que hi ha una campanya orquestrada des de Madrid per desestabilitzar el club. 11:04, cop d'ull als esports, amb Pol Corredoira.
El Barça ha signat un acord amb els Rolling Stones per portar l'emblema de la mítica banda de rock britànica a la samarreta blaugrana el dia del clàssic contra el Real Madrid. El partit es jugarà a l'Estadi Olímpic el 28 d'aquest mes d'octubre i l'acord s'emmarca dins del patrocini amb la plataforma de música en línia Spotify. El Barça femení durà el logo al maig contra el Sevilla del 5 de novembre. El passat 25 de març el Barça va jugar el clàssic contra el Madrid amb el logo de Rosalía, que en aquell moment promocionava el seu darrer àlbum, Motomami. I en MotoGP, Àlex Márquez ha rebut l'okay dels metges per competir aquest cap de setmana a Phillip Island. El de Cervera va haver de retirar-se al passat Gran Premi d'Indonèsia pel dolor que arrossegava per la fractura de 3 costelles. El seu germà, amb qui correrà l'any que ve a l'equip Gresini, Marc Márquez, torna a un circuit on hi ha guanyat 4 vegades, però diu que cal ser realista.
Bueno, llegar a un circuito, sobretot te da un chute de energía, llegar a un circuito que tienes buenos recuerdos. Eso te da un chute de energía. pero también tienes que ser realista en el momento que llegas. Vengo de un fin de semana complicado, pero todo lo que es ver a gente, ver que incluso en momentos difíciles hay mucha gente que te apoya, esto también pues te da ese empujoncito.
També Austràlia ha sumat 7 podis i 5 pole position. El Mundial de MotoGP continua obert amb Pecco Bagnaia només 18 punts del madrileny Jorge Martín.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí una hora, serà a les 12 del migdia. Tot seguit, Núria Ros entrevista Carla Galeo, té llicenciada en dret, creadora de contingut i activista que ha publicat Hablemos de Feminismos.
Radio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Uns minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Hablemos de Feminismos. Aquest és el títol que dona nom al primer llibre de la nostra convidada d'avui. Ella és la Carla Galeo Tescoda, una jove comunicadora, activista i creadora de contingut que s'ha convertit en una de les veus joves més importants del moviment feminista espanyol. No quiero ser valiente, quiero ser feminista. Aquest és el punt de partida de Hablemos de Feminismos, un assaig intimista i testimonial que compta amb el pròleg de l'advocada i creadora de contingut Inés Herrán i que busca assentar les bases d'un feminisme que s'enfronti directament a les velles i noves estratègies del masclisme. Avui, a On són les dones, parlem de feminisme amb Carla Galeote. Carla, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, és un plaer estar aquí, la veritat.
Mira, de seguida parlem del teu llibre, però abans vull que parlem de tu. Perquè tens 22 anys, ets creadora de contingut, comunicadora, activista feminista. Has escrit un llibre, que ara en parlarem, i acumules més de 133.000 seguidors a Instagram. Per si fos poc, també ets llicenciada en dret i estàs cursant el segon any d'un màster en advocacia. I clar, a mi la primera pregunta que em ve al cap és d'on treus el temps per fer tot això?
O d'on trec el temps o d'on trec la salut mental, no? Uh-huh. Que és anant molt al psicòleg i treballant-me molt, però al final quan fas una cosa que t'agrada i és purament vocacional, la veritat és que és una cosa que va començar sent activisme i afortunadament tinc la sort que s'ha tornat la meva feina, però crec que no inverteixo més temps ara que abans, sempre ha sigut el mateix.
Clar, ets jove, però crec que sempre està bé parlar dels inicis. Si ens centrem a la teva faceta més comunicativa, com recordes el teu primer contacte amb l'univers de la comunicació?
El recordo dolent, la veritat.
Sí?
I et mentiria si et digués que ja va ser perfecte des del principi. No, perquè a vegades la gent em situa doncs, ara, de fa un any o dos, però realment jo a Lleida, perquè sóc de Lleida, ja tenia les bebès cosetes allí, no? Jo era activista a Lleida, l'associació feminista local, llavors, bueno, a vegades anava a les tertúlies que es feien de joves a la ràdio local de Lleida i recordo el primer cop que vaig anar a una tertúlia que devia tindre uns 16 anys, potser, que no estava encara ficada tan polititzada i me'n recordo que el primer cop que vaig anar vaig sortir i li vaig dir al meu pare, no tornaré mai més a la ràdio i estic tranquil·la i estic contenta, però en aquell moment em vaig ficar molt nerviosa i ho vaig fer francament molt malament, la veritat, així que les coses amb treball i constància se milloren.
Clar, ara ens explicaves com va ser i quan el primer contacte teu amb la comunicació, en aquest cas a la ràdio, però de petites ja tenies clar que d'alguna manera o altra volies dedicar-te a comunicar?
No, la veritat és que no, perquè no pensava ni tan si vols que això pogués ser una sortida. Uh-huh. Perquè quan jo era petita, jo volia ser professora, jo no ho sé, volia fer coses que siguin implicades en parlar o una mica un canvi reivindicatiu, però no li ficava nom i sobretot no pensava, no, que algun dia me crearia un canal de TikTok, perquè inclús jo tenia aquest prejudici de que TikTok era de baix i, sí? I de coses banals. Sí, el tenia, ho reconec.
I ha canviat, no, la teva visió sobre TikTok, sí, per exemple?
Sí, ha canviat perquè, a més, és la plataforma nativa. Jo soc nativa de TikTok, però molt que sí que estic molt a l'Instagram, que intento mostrar una part més personal perquè això és el que et dona Instagram, però nativament estic a TikTok i va ser doncs una casualitat que estava confinada, no vaig poder anar a la manifestació del 8M i em vaig crear el canal de TikTok, però al principi era per entreteniment i per passar el rato, no? Per veure vídeos d'humor, i vaig penjar un vídeo sobre la llibertat d'expressió i aquí estic, però jo no sabia que es podia crear a TikTok un canal per parlar de política i d'activisme, no en tenia ni idea i aquí estem.
Clar, entenc que aquest vídeo, ara m'estic anant de guió, però m'interessa, aquest vídeo que vas penjar sobre llibertat d'expressió, és el que et va fer boom?
El primer, sí.
I si aquest vídeo no s'hagués fet viral i no hagués triomfat tant, creus que tindries ara mateix un compte a TikTok?
No.
Uau.
Jo crec que... Certament jo crec que quan tu comences a fer activisme, sobretot la gent, no, que comença a penjar vídeos a les plataformes, jo crec que a vegades l'entorn és complicat i potser si comences a penjar una cosa que veus que no va bé des del principi, jo crec que no ho sé si l'hagués seguit endavant, la veritat, pels prejudicis o potser pel que la gent hagués dit de mi. Però sobretot la gent del meu entorn, no gent externa. Però clar, en el meu cas, com que va ser factor de sort o no ho sé, l'algoritme, que el primer vídeo ja va arribar a casa el millor de visualitzacions quan no tenia seguidors, doncs vaig continuar perquè hi havia una motivació al darrere de veus on hi ha gent que recolza això. Sí, sí.
Clar, parlàvem de comunicació, de xarxes socials, i a l'altra cara de la moneda, advocada. En quin moment decideixes llicenciar-te en dret?
En quin moment decideixo ficar-me tantes coses? No, la veritat és que el tema de l'advocacia ve abans de les xarxes socials. Jo el 2017, amb el cas de la manada, em vaig ficar a fer dret, que va ser una cosa que tampoc tenia pensada, va ser un impuls 2 setmanes abans de la selectivitat, o potser un mes abans de la selectivitat. Jo anava a fer educació, jo havia fet el batxillerat de lletres, i amb el cas de la manada vaig dir, no, canvio, no és la rama que he estudiat, però és igual, vull fer dret. Sort que ho vaig fer, perquè crec que he encertat de ple, són aquestes decisions que les de forma impulsiva i al final resulten, no? Llavors, el 2018 ja vaig començar dret, em vaig ficar dret i jo sabia que sí, que volia ser advocada de violència de gènere. I llavors, a finals de dret, és a dir, a 4 anys després, va ser quan em vaig fer el canal de TikTok. Vull dir que ha anat tot molt rodat i sembla que estic molt connectat, però no era res planificat ni algo planejat. Més enllà de que sí, evidentment, em vaig ficar a la carrera sabent que volia ser advocada, això sí.
Clar, crear contingut a les xarxes socials t'ajuda d'alguna manera a comunicar-te millor, no? El camp del dret?
Al revés. Jo crec que va ser gràcies a fer dret i al vocabulari i a llegir, i al final és un vocabulari molt més formal, m'ha ajudat a comunicar-me a les xarxes socials. Però sí, estic convençuda que gràcies a la carrera de dret tinc el canal que tinc, perquè al final la visió que veus del món, com analitzes les notícies, com inclús, no, amb la violència masclista està molt lligat el tema de la justícia, si la justícia és feminista o no és feminista, no? Llavors jo crec que ha sigut gràcies a la carrera que tinc el canal.
Per tant, podríem dir que d'alguna manera aquestes dues feines es complementen entre elles, no?
100%, 100%. A més, no les concebeixo per separat, sempre aniran unides. Jo crec que sempre estaran unides. Ara sí que és cert que la meva feina professional, o sigui, la meva activitat econòmica ve de les xarxes, però jo en un any, no menys, en 6 o 7 mesos he de fer l'examen d'advocacia, llavors suposo que passaré a nivell professional a l'advocacia i potser les xarxes segueixen o no, però com a hobby o com a professió, no ho sé, però estaran les dues aquí complementàriament.
Si tornem a fixar-nos a la teva faceta més comunicativa, hem de parlar de xarxes socials, i ho hem fet. Concretament vull que parlem a Instagram, tot i que ens has explicat que ets nativa de TikTok, perquè, clar, a Instagram acumules més de 133.000 seguidors, es diu aviat, i allà el que fas és crear i publicar contingut feminista, entre d'altres. Com és un dia sent creadora de contingut?
És que jo crec que sóc l'excepció. És que em sap molt de greu, perquè sé que hi ha molta preparació. Jo tinc companyes i companys que els he conegut del món de les xarxes, que crec que tenen una preparació, inclús gent que fa ball i fa entreteniment, que tenen, de veritat, una planificació increïble, però en el meu cas no, perquè és el que et comentava, que jo no he fet un canvi, és a dir, jo sempre segueixo fent exactament el mateix, que és aixecar-me, miro les notícies, en aquest cas potser li enviava al meu pare i ara ho publico a l'Instagram, però és exactament un segon i és el mateix, no? Llavors, no he canviat cap modus de vida i la veritat és que la meva vida com a creadora de contingut és exactament la mateixa que abans. El que ara potser dedico mitja hora del meu dia a explicar una notícia i abans parlar pues, per una videotrucada amb algun familiar i poca cosa més.
Clar, tu ara ens explicaves que ets una miqueta l'excepció d'aquests creadors de continguts, i jo t'he de preguntar preguntar què penses dels influencers d'avui en dia. Perquè és el mateix crear contingut que ser influencer? No, eh?
No.
Has pogut detectar que jo no sóc gaire influencer ni creador de contingut.
ho faries bé. Però no, per mi és radicalment diferent. És a dir, a més, no m'agrada que se'm digui influencer, no perquè desmereixo, no vull desmereixer ni vull creure que jo sóc millor o que ells són millors que les persones que fem una divulgació, però crec que és radicalment diferent fer entreteniment que està explicant doncs, una notícia de violència de masclista, una reivindicació, no? I al final fer activisme. Jo el que faig és activisme a les xarxes socials i no m'agrada que se'm digui influencer perquè crec que es desmereix una mica la lluita de l'activisme. Reitero, no crec que sigui un millor que l'altre, crec que són coses necessàries a la societat perquè també està bé l'entreteniment, només faltaria si no crec que acabaríem amb la salut mental molt pitjor de la que tenim, però sí que és cert que, per exemple, jo tinc una titulació, jo estic estudiant, jo vull ser advocada i a vegades, sobretot quan les activistes dones, feministes dones, ja se'ns fica el nom d'influencer, jo crec que el que estàs fent és rebaixar potser el missatge que estem fent, no? Com a que no som tan importants o no estem dient coses importants.
Ara ho dèiem, acumules més de 1.000 seguidors a Instagram, cosa que significa que el teu contingut arriba a moltíssimes persones. Podríem dir que les xarxes a dia d'avui són el teu gran altaveu per fer activisme?
Sí, 100%. O sigui, és cert que jo intento molt tornar al carrer, anar a les manifestacions al carrer, crec que és molt important, no? Recordar-ho, l'activisme està molt bé fer-lo a les xarxes socials, però realment on hi ha una incidència és quan omples un carrer ple de mils i mils de persones, no? Com per exemple el 8 de març, que allà és quan se veu que realment hi ha un canvi en la societat. Llavors sí que és cert que l'altaveu el tinc a les xarxes socials, però que crec que és molt important recordar que els canvis es comencen al carrer.
Com definiries el contingut que fas a la xarxa? T'ho dic perquè hem parlat de feminisme, però també poses molt sobre la taula el concepte de salut mental, i entenc que allà també a les xarxes socials parles sobre salut mental.
Sí, la veritat és que jo sempre dic com divulgadora de drets humans en general, però sí que és cert que estic molt, molt centrada i molt especialitzada en el feminisme i en la salut mental, i sempre que puc com a aliada doncs, recolzar, evidentment, el moviment antiracista i el col·lectiu LGTB, doncs també ho intento. Jo crec que aquests són els meus quatre pilars.
Mira, ja que estem parlant de les teves xarxes socials i perquè els oients se'n puguin fer una idea, el passat 25 d'agost via Instagram publicaves això.
L'hipocresia, el falso feminismo, que és una gran lacra en este país. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Eres un impresentable. Tú y todos los que han aplaudido. A partir de aquí. Cuando creías que ya lo habías visto todo, viene un hombre agresor a explicarte lo que es el feminismo, a llamarte mala feminista y a decir básicamente que lo que estamos haciendo es una caza de brujas y que somos una lacra social. Y yo me pregunto, ¿las feministas por qué somos una lacra social? Ah, sí. Por decir que los agresores no vais a tener más impunidad. Por decir que no es no. Y si no hay un sí, sigue siendo un no. Por decir que tu jefe no te puede dar un beso cuando le da la gana. Por decir que tu jefe no tiene que tener un abuso de poder. Y por decir que un hombre, sin que medie consentimiento, te plante un morreo, no tiene por qué tener impunidad. Porque es un agresor. Somos una lacra social. Sí, por pedir que se cumpla un protocolo. Un protocolo que usted mismo firmó, donde se consideraba que violencia...
T'aplaudeixo des d'aquí. Sé que jo en aquest cas estic fent una entrevista, estem mantenint una conversa, però bravo, perquè crec que el canvi comença al carrer, però també comença amb coses com aquestes, no? de dir-ho tot sense tabús. En aquest cas, perquè els oients es situïn, el vídeo dones la teva opinió sobre tota la polèmica que hi ha hagut i segueix avenç després que Luis Rubiales donés un petó no consentit a Jenny Hermoso. I jo em pregunto, que es mostri certa impunitat o que hi hagi persones que, per exemple, aplaudeixin discursos com el de Rubiales dient que no dimitiria després de tot el que va fer, provoca que la gent del carrer relativitzi situacions com les que va viure Jenny Hermoso?
I tant, per suposat. I per això el to, no?, ja és un to que soc molt contundent, estic molt enfadada, em vaig inclús arribar a ficar molt nerviosa abans de fer el vídeo, no?, quan estava veient, jo estava en directe veient com estava, no?, a l'assemblea fent aquest discurs, no?, que a priori semblava de dimissió i després va ser un discurs antifeminista en tota regla, no? Jo crec que pot ser el discurs més antifeminista que aquest any es donarà al nostre país, i jo crec que això va ser un pols al feminisme, va ser un pols a les feministes que vam sortir el 2017 dient jo sí te creo hermana, i va ser un pols a totes aquestes que estem dient que no és no i que les agressions sexuals hi ha de molts tipus i un petó no consentit ha de tindre la mateixa crítica i la mateixa denúncia que no una agressió més de lo que la societat considera més greu, no? Llavors jo veure com una sala plena estava aplaudint, no?, aquest pacto entre caballeros, aquest silenci, i això, aquest compadre o no, em va semblar un insult a totes les feministes que havíem reivindicat fa uns anys que això no passés, i sobretot a totes aquelles víctimes que estaven alçant la veu, perquè clar, hem de recordar que això està gravat, és una persona famosa, tant la víctima com el victimari, és un mundial de futbol, però hi ha moltes dones que van a denunciar sense un vídeo, sense un testimoni, sense ningú que les pugui creure més enllà de la seva paraula, i si això està passant amb alguna cosa que està gravada, el senyor aquest, bueno, fent un discurs antifeminista, doncs imaginem les dones anònimes que van a denunciar soles.
Hi ha molts rubiales a la nostra societat?
Moltíssim. Jo crec que cada vegada n'hi ha menys, i si estan, jo crec que s'estan amagant, estan com a intentant ser més silenciosos, però això no vol dir que desapareixin. Estan igual que estaven fa uns anys. I igual que hi havia víctimes fa uns anys, que sembla que ara hi ha moltes víctimes, però l'únic que està passant és que hi ha més sensibilització i més prevenció, i per tant, també una societat que les acompanya més, no? Jo crec que estem en un moment on estem com començant a assenyalar aquestes conductes, tant dels rubiales com de les pobres genis hermosos que també s'han vist amb aquestes situacions molts cops, i estem dient que prou d'impunitat.
En aquesta secció d'On són les dones, moltes vegades parlem amb les convidades i els hi fem la pregunta: us heu sentit mai en desigualtats pel fet de ser dones? Heu viscut situacions de masclisme? Malauradament, totes ens responen que sí, i quan jo els hi pregunto com s'ha d'actuar davant d'aquestes situacions, algunes d'elles ens responen que és millor callar. Què en penses tu? Com s'ha d'actuar?
Com s'ha d'actuar? No hi ha un manual de la bona víctima, no? de la víctima perfecta. Crec que és molt complicat el moment d'actuació, perquè evidentment doncs, hi ha una societat que és còmplice, hi ha una llei, i jo ho puc dir també a consciència de fet perquè ho estic estudiant, hi ha una llei que recolza no? aquests tipus d'actuacions. Jo he hagut cops que he patit violència masclista i he decidit callar, inclús tenir les xarxes socials, perquè potser en aquell moment no estava jo amb salut mental suficient per poder afrontar aquella situació. És igual de legítim que qui decideix anar a fer una denúncia, no? Però hi ha moments que sí, que he sentit la valentia de denunciar, que he sentit que hi havia una comunitat forta, que he tingut a la meva família. Llavors, bueno, també jo crec que respectar molt els temps de cada dona, no? Com viu aquesta violència masclista, no ficar-li pressions ni presses, i sobretot que si ho denuncia al cap d'un temps, tampoc exigir-li el per què no ho va fer abans. Bueno, potser no podia fer-ho abans, o estava també processant el que li ha passat, que això també costa processar.
Mira, a mi personalment una de les coses que més m'ha impactat del vídeo que vas penjar parlant de Rubiales són els comentaris. Sí que és veritat que ens trobem comentaris positius, que t'aplaudeixen, que subscriuen tot el que dius, però n'hi ha molts d'altres negatius, i sobretot el que m'espanta a mi personalment, i aquí sí que donaré la meva opinió, és com a dona, que molts d'aquests comentaris venen per part de dones. Com ho gestiones tu, això?
Bueno, Simone de Beauvoir deia que l'opressor no seria tan fort si entre el bàndol oprimit no hi hagués gent que recolzava, no? I això està passant. Hi ha moltes dones que són masclistes, hi ha moltes dones que són víctimes també d'aquest masclisme, però creuen que del seu modus de vida, perquè les dones, recordem, no som éssers de llum, ni molt menys feministes des de que vam néixer, igual que no tots els homes són masclistes. Vull dir que hi ha homes extremadament feministes i dones extremadament masclistes, no? Com afecta? Doncs intento no personalitzar-ho molt, sempre amb aquesta reflexió de que crec que no és una cosa personal, sinó que al final la societat les ha educat d'aquesta forma, que potser si anéssim a treballar personalment amb elles veuríem, no?, que potser hi ha un intent de validació masculina, o potser els han ensenyat que el feminisme el que vol és fer-les dèbils i víctimes, quan realment no, l'únic que estem és alçant la veu, i que tu puguis denunciar una violència masclista no vol dir que estiguis tot el dia plorant, per suposat. Vull dir, no és sinònim de debilitat reivindicar una injustícia i denunciar que fins aquí.
Si ens fixem en aquests comentaris, de tots els que hi ha, en destaco un, per exemple, que diu pallassa. Tu t'afecta encara a dia d'avui?
No, clar que no. Això és el més suau que se'm pot dir. Vull dir, tant de bo solament se'm digués pallassa, o que no tinc ni idea, o que sóc una niñata, o que parlo sense coneixement de fet. Vull dir, això al final, llibertat d'expressió, tu pots dir el que em vulgui, pots dir el que vulguis, però clar, pensa que això és el mínim que a mi se m'ha arribat a dir, i això sí que, mira, ja que tinc l'oportunitat, ho dic. Vull dir, hi ha aquí el que es diu un sesgo de gènere, no?, en quant a els insults que jo rebo com a activista vers els que reben companys meus que són activistes homes. A mi se me diu cada dia que se me violarà, que amenaces de violació, amenaces de mort, se m'han creat pàgines pornogràfiques amb fotos meves de l'Instagram, he rebut un munt d'imatges íntimes de senyors grans, inclús amb semen inclosos. Llavors, que algú em digui pallassa, sincerament, és com algú que em diu bon dia.
Que bèstia.
Sí, sí que ho és, i jo ho parlo amb molta naturalitat, sí. I em veieu que estic aquí rient i ja se me veu, no? Però evidentment això sí que té un treball personal, això també s'ha anat a comissaria, vull dir, estic mirant a veure què es fa, no? I sobretot, bueno, perquè afecta també al final a la meva família i a la meva gent, que jo no miro molt els comentaris, però, bueno, la gent del meu entorn sí, i al final són campanyes organitzades, són campanyes d'odi que malauradament no solament em passen a mi, sinó a moltes feministes, no? Vull dir, per això sempre dic que jo fico al llibre que no vull ser valenta, sinó simplement vull ser feminista, perquè és molt trist que una dona, per fer un vídeo, que pots estar d'acord o no, jo aquí simplement estaré opinant coses sobre Rubiales, però que estiguem en un país on que tu facis una opinió de forma respectuosa, el sinònim sigui un munt d'homes dient que et violarien.
Clar, ens explicaves amb molta naturalitat les amenaces que has arribat a rebre i que segueixes rebent. Ara, però has arribat a patir problemes de salut mental per coses com aquestes?
No, perquè la veritat és que ho despersonalitzo bastant, però evidentment sí que al final tot va amb anonimat i potser sí que entra una mica en bucle en pensar qui són aquestes persones, no? Perquè no és un missatge, són 5.000, llavors, bueno, no saps si és el teu veí, si és el teu amic, si és el teu tiet, que evidentment no, però és un dir, no? Que al final no saps quina persona hi ha al darrere, no saps si et coneix, no saps si ets on vius, no saps si te l'has trobat algun cop pel carrer. Sí que he de dir que jo al carrer mai m'he trobat a ningú que em digui una cosa d'aquestes, però clar, per estadística, vamos, sí, cada tuit que fico són 5.000 respostes o cada vídeo són 5.000 respostes, en algun moment per estadística m'he trobat amb algun d'aquests agressors, ningú m'ha dit mai res personalment, intento pensar-ho molt, això sí que no pensar-ho molt, això sí que ho he tractat molt al psicòleg, doncs una mica el temor, no?, en certes ocasions i sobretot quan vaig amb gent com per exemple la meva germana petita, que a més és menor d'edat, per exemple.
Per tant, has arribat a sentir por, per exemple, de sortir al carrer?
Sí, sí, o més que sortir al carrer, el ficar una fotografia on es pugui veure algú de la meva família, perquè per exemple va una persona que va estar buscant el currículum vitae de la meva mare, es va filtrar on vivia, bueno, coses que al final arribes ja a uns extrems que potser ens hauríem de replantejar, no? Que l'únic que jo estic fent és parlar de feminisme. Jo tinc una germana petita, insisteixo, que és menor d'edat i que sí que hem pres precaucions, com per exemple a les seves xarxes socials no surt el cognom, no surt Galeote. Llavors, bueno, és molt trist, la meva germana, a més, no té res a veure amb la política, ni tan sols té un interès, no suposo que també és normal, perquè estic jo tot el dia parlant d'això, però és molt trist que jo li hagi d'explicar a la meva germana petita, doncs mira, evita, no?, dir el cognom, perquè no saps mai què et pots trobar.
Creus que això canviarà algun dia?
Jo estic aquí batallant i també una mica deixant-me la salut mental, perquè sí, algun dia canvia, sobretot jo penso molt, reitero, amb la meva germana, i perquè si ell algun dia, o les seves companyes o gent que tingui la seva edat vol començar a penjar vídeos al TikTok, no tingui que patir el que estem patint les feministes d'ara, no? Intento, doncs, ho aguanto fins que la salut mental em permeti i espero que es pugui canviar, perquè evidentment fa uns anys qui parlava de feminisme, les dones anaven directament a la presó, uh-huh. I ara estem fent TikToks, me refereixo, hem avançat molt, jo crec que seguirem avançant, però sí que, doncs, ara les que ens toca patir una mica per deixar una societat millor.
Insisteixes molt en el concepte de fins que la meva salut mental m'ho permeti, però t'has plantejat mai deixar les xarxes?
Deixar les xarxes no, però sí, si algun cop m'he tingut d'aturar, he tingut de parar, he tingut de cuidar-me una mica, doncs ho faig, només faltaria, i a més ho faig amb la intenció de poder seguir. Jo crec que si no em prengués aquests temps de descans, doncs segurament no estaríem a aquestes xarxes socials, a més amb l'assetjament que acabem de parlar fa un moment, no? Però sí que és cert, no?, que al final l'actualitat política del nostre país, i ja no solament del nostre país, sinó a nivell internacional està molt candent, està molt tensa, sobretot amb molta vulneració de drets humans, i jo també necessito a vegades parar una mica i reflexionar i donar-me una abraçada, perquè no som superheroïnes, ni jo ni cap activista, no fa falta que tingui TikTok, vull dir, ningú activista ho és, i a vegades doncs, també necessitem processar una mica la informació per poder seguir.
Avui estem parlant amb la comunicadora, creadora de contingut i activista feminista Carla Galeote, qui, ho dèiem al principi, ha escrit un llibre que es diu Hablemos de Feminismos, unes pàgines on la nostra convidada vol que trobem un refugi per sentir-nos segures i on poder compartir entre totes una lluita feminista. El teu discurs és clar, eh? Ens hem d'empoderar, juntar les veus i reivindicar els nostres espais. Anem per pams, perquè aquest llibre, la veritat és que hauria de ser d'obligatòria lectura per tots i per totes, també. Explica'ns una mica en quin moment decideixes publicar un llibre com aquest.
La veritat és que jo sempre, ja et dic, és que sempre m'ha agradat molt l'activisme, sempre m'ha agradat molt escriure. Jo quan tenia 5 o 6 anys tenia unes llibretes on feia contes de princeses, allà també, els meus referents eren les princeses Disney, però sempre m'ha agradat molt. Llavors això de coses que fer antes de morir, doncs escriure un llibre, plantar un arbre, no ho sé. Sí, sí, jo sempre he sigut així una mica de que m'ha tirat molt alt, no? Llavors em va ser que em vaig crear les xarxes socials i va ser Península, que és de Planeta, que em va escriure, em va contactar i em va dir, mira, si t'interessa, doncs podríem fer alguna cosa juntes, i llavors jo ho tenia molt clar, que volia fer això, ho tenia molt estructurat i pot agradar més, pot agradar menys, això cadascú, cada persona que el llegeixi ho pot valorar, però sí que és cert que el que jo tenia pensat és exactament el que ha sortit aquí i he intentat, vamos, és com un fill, he donat el meu cor en aquest llibre, la veritat.
Clar, de bones a primeres jo crec que ens hem d'aturar en el títol, Hablemos de feminismos, per tant, no hem de parlar de feminisme en singular, sinó en plural.
I totalment, en plural, i a més ja la portada és indicativa del que estem comentant, no? D'aquesta pluralitat, perquè crec que és molt important entendre que no hi ha sol un feminisme, sinó hi ha plurals, igual que tampoc no hi ha una sola desigualtat, sinó que hi ha moltes. No és el mateix ser una dona blanca europea que ser una dona racialitzada, que ser una dona racialitzada i trans, que ser una dona molt gran amb diversitat funcional, que ser una dona lesbiana, que a més està en un país on els drets humans no els té reconeguts. Vull dir, crec que sí que partim de la mateixa desigualtat, no? Que és un sistema patriarcal, però que dintre de les particularitats de cadascú, doncs hi ha persones que tenen doble o triple discriminació, i crec que és molt important entendre-ho, perquè si no, no podrem acabar amb totes les discriminacions.
Clar, em dóna la sensació que moltes persones s'omplen la boca de paraules sobre feminisme, però clar, crec que també moltes d'altres es pensen que quan parlem de feminisme estem parlant de feminisme en singular i no en plural. Per tant, ja és com aquest primer contacte amb el feminisme que no tenim ni clar això. Creus que el feminisme hauria de ser una assignatura pendent a les escoles? Creus que perquè com a societat ens perdem moltes coses, no, pel que fa al feminisme?
Totalment d'acord. I no solament... És a dir, jo no crec que hi hagi d'haver una assignatura única i exclusiva de feminisme, crec que a més hauria de ser transversal, però sí que crec que hi hauria d'haver l'assignatura, no?, que hi havia abans, que era ètica o valors o ciutadania, que el govern va decidir que tindre estudiants amb pensament crític no era el que més li interessava i la van esborrar, però sí que crec que amb una assignatura com ciutadania on es pogués parlar d'educació sexual, de salut mental, de responsabilitat afectiva, d'impostos, de com anem a votar, quin és el sistema de partits, vull dir, no sé, coses que crec que són molt bàsiques i que, a més, doncs, fas reflexionar a la gent jove perquè tinc un pensament crític, crec que és essencial, però bueno, no sé per què els governs que hem tingut fins ara no tenen interès en això.
Per lo que sea. No, jo t'anava a dir, vas decidir estudiar dret, però com a professora tampoc t'hagués anat malament.
No? He de dir, si et soc totalment sincera, que quan vaig començar, això, no, que també es diu molt, no, de que jo vinc d'una família burgesa, això també fa molta gràcia i que no he treballat mai, és una cosa que a vegades amb els meus pares ho mirem. Jo quan vaig començar a dret, evidentment jo he treballat tots els anys de la carrera, jo vaig començar a treballar amb 16 anys, de diverses coses i molt pintoresques, a més, i durant la carrera justament vaig ser professora d'anglès perquè tenia els títols i vaig estar a diferents escoles a les tardes fent anglès. I allí vaig donar-me compte que sort que no vaig fer educació. Respecto molt a la gent que vol ser docent i vol ser mestre, vol ser professora, perquè sincerament jo tenia les intencions, no, de voler, doncs, aportar valors i principis a les futures generacions, que crec que ho hagués fet bé, sincerament, ho hagués intentat fer bé, però ja la paciència que s'ha de tindre amb nens de 2, 3, 4 anys, jo no la vaig tindre i ho vaig intentar fer el millor possible, però sé que bueno, ho he provat i no és el meu.
Va, que abans en fèiem 5 cèntims, però explica'ns-ho tu mateixa, què més ens hi trobarem en aquestes més de 200 pàgines del llibre.
Mira, doncs la veritat és que jo intento com amb un llenguatge molt planer, amb un llenguatge molt senzill, perquè crec que també és important en els moviments socials que parlem perquè tothom ho entengui, que a vegades potser ens perdem en escrits acadèmics i en llenguatge molt complex i fem que hi hagi part de la ciutadania que no entengui el que estem explicant. Això també passa molt amb la classe política. Doncs el que intento fer de forma molt senzilleta és a cada capítol centro alguna polèmica o algun debat que hi ha actualment. Per exemple, els homes han de formar part del feminisme, sí o no? Els cànons de bellesa, quins referents hem tingut? Les relacions tòxiques, quins són els models d'amor que tenim? Bueno, també tot el que té salut mental, moltíssim, no? Doncs intento com temes que estan en l'actualitat, doncs donar una pinzellada sobre feminisme de forma molt senzilla i donar la meva opinió i també, sobretot, sempre començo amb una anècdota personal, amb una anècdota personal, que pot ser des d'algo molt bonic fins a algo, pues, una violència masclista, i a partir d'allí doncs vaig barrejant teoria de forma molt senzilla, alguna reflexió, i llavors que cada persona, després de llegir el capítol, tregui la seva pròpia conclusió. No dic jo el que ha de pensar la gent, en cap moment.
T'hagués agradat llegir-te aquest llibre anys enrere?
100%. O sigui, aquest llibre és... la veritat és que tal qual, eh? O sigui, aquest llibre és el que a mi m'hagués agradat tindre amb 15 anys. Jo me'n recordo que amb 15 anys, quan vaig començar a llegir sobre feminisme, em vaig agafar la Virginia Woolf, em vaig agafar, no?, a Simone de Beauvoir, em vaig agafar, no?, a les grans referents que hi havia, que hi ha històricament, i jo me'n recordo que em costava molt entendre aquest vocabulari. Era un vocabulari dens, era un vocabulari ja d'algú que tenia una base molt, molt assentada, i jo me'n recordo que aquests llibres potser me'ls vaig llegir anys més tard, perquè després vaig començar a buscar coses per internet com què és el feminisme, i llavors a poc a poc doncs vaig començar a llegir, no?, aquesta literatura clàssica que evidentment s'ha de llegir. Llavors aquest és el llibre que a mi m'hagués agradat llegir 100%, la veritat.
En aquest llibre, i ara ens ho deies, no només ens hi trobem una vessant divulgativa, sinó també una vessant molt personal pel que fa a tu com a Carla Galeote. Podríem dir que aquest llibre ens permetrà conèixer qui és realment el 100% Carla Galeote?
Sí. O sigui, aquí explico coses que els meus pares no sabien fins que s'han llegit aquest llibre. Sí, i gent de la meva família que no sabien que m'havien passat coses d'una gravetat, no? Perquè al final també parlo molt de salut mental, i jo sempre he dit obertament que he passat un procés de salut mental una mica complicat a l'Hospital Públic, i la gent que vulgui saber, doncs, que miri el llibre i ho explico. Hi ha gent de la meva família que no ho sabia i no tinc cap problema. Vull dir, mira, ha sigut com un testimoni, ha sigut com soltar-ho, i evidentment aquesta Carla, no?, també ha evolucionat molt. La Carla d'avui no és la Carla que va escriure aquest llibre. Quan vaig escriure aquest llibre no tenia ni l'alta mèdica, ara mateix sí que la tinc. Llavors també està molt interessant veure l'evolució d'una persona, doncs, que tenia dificultats, a una persona, doncs, que ha sortit, no? També una mica amb el missatge de que si hi hagués una sanitat pública que permetés i a les persones joves tractar-se de salut mental, segurament veuríem, no?, com és possible sortir d'aquestes problemàtiques de salut mental de forma correcta, no?, com ha sigut el meu cas.
Durant diversos moments d'aquesta conversa has posat sobre la taula el concepte que has viscut situacions de violència masclista. La teva família ho sabia?
La meva família, alguna part sí, la meva mare, els meus pares, vaig tindre una exparella que vaig tindre moments molt complicats, no?, que això sí que ho sabien els meus pares, però després relacions més banals, no?, que potser doncs han hagut tocaments, que no només em passaven a mi, sinó que van passar a l'escola, i que hi havia diverses que ho vam denunciar al cap dels anys de forma social, no va arribar mai a comissaria, i no arribarà, jo crec que mai, però sí que doncs coses que al final... amb el temps hem anat comentant entre les amigues, i hem anat veient que potser hi havia conductes dels nostres companys que no eren del tot ètiques o ajustables al dret, no?, podríem dir, i això doncs els meus pares ho han vist en aquell moment, perquè en aquell moment ni nosaltres érem conscients de la gravetat d'aquests fets.
Creus que podem ser optimistes pel que fa al futur de les dones a la nostra societat?
Sí, totalment. I crec que és important entendre que hem de ser optimistes, i aquest positivisme que a vegades no, doncs, costa, no? Perquè si cada dia estem veient assassinats de violència masclista i violacions, doncs a vegades costa aquest positivisme, però jo crec que si mirem endarrere fa 5 anys estem en un moment molt diferent al que estem actualment, i en 5 anys encara haurem avançat més. Per tant, sí, esperança i positivisme, i jo crec que estem avançant i el feminisme és imparable, i no tinc cap dubte d'això.
Fa un moment ens deies que has viscut situacions de desigualtat, de violència masclista, i que en aquell moment segurament no eres conscient de que allò era important dir-ho i denunciar-ho. Què els diries a totes aquelles nenes, noies, dones, tingui l'edat que tinguin, que han sentit alguna vegada que potser estan vivint una situació de desigualtat i per por que diran o per por de si les arribaran a creure o no, no diuen res? Un missatge cap a elles.
El primer, que les abraço, perquè sé el que és i he estat en aquella situació, però sobretot entendre que si en uns anys decideixen alçar la veu, que són moltes dones i moltes persones, ja en general, no fa falta que sols siguem dones, que estem al seu costat i que potser no són persones que no ens trobarem mai, que són persones que estem virtualment connectades, però que hi ha una societat i majoritàriament existeix aquesta societat que està al seu costat recolzant-les, i que no en tingui cap dubte que sortirem totes en manada també, però en una manada positiva. En una manada feminista i una manada que diu prou a precisament a les altres manades.
Ja per acabar, t'has trobat amb alguna persona que s'hagi llegit aquest llibre, aquest Hablemos de Feminismos, i t'hagi donat les gràcies perquè gràcies a aquestes pàgines doncs ha pogut alçar la veu, ha pogut visibilitzar una situació que abans no podia?
Sí, i la veritat és que més d'una, i això és la cosa que més feliç em fa. Al final, jo quan vaig treure aquest llibre el vaig treure tremolant. Me'n recordo que va sortir el 12 d'abril i jo el 12 d'abril estava plorant a casa meva de la por que em feia, no? Sí. Que sortir, doncs, un testimoni també molt personal, però però 100%. Hi ha moltes noies que han entès coses, que han començat a reflexionar moltes coses, i jo, per exemple, puc ficar el cas de la meva mare, que a partir de llegir aquest llibre pues, hem estat debatint de coses que li ha passat a ella, que potser també eren violència masclista i no ho sabia.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Carla Galeote, gràcies.
A tu.
Primer de tot, gràcies per ser l'altaveu de tantes i tantes dones, gràcies per visibilitzar-ho, gràcies per aquest llibre, que des d'aquí animo a que tots els nostres oients, siguin dones, siguin homes, siguin grans, siguin petits, se'l comprin, perquè és el que dèiem abans, a banda de divulgar, doncs també et permet entrar en tu mateixa, conèixer-te una miqueta més i trencar potser silencis que tenies en el passat. No vull acabar sense abans recordar les xarxes socials de Carla Galeote, corregeix-me si m'equivoco, Twitter @CarlaGaleote, Instagram Galeote Carla i TikTok Carla Galeote.
Exactament.
Sí, ho he dit bé.
Sí.
Val, perfecte. Carla Galeote, creadora de contingut, comunicadora, activista feminista i autora del llibre Hablemos de Feminismos, ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres.
Un plaer estar aquí, de veritat.
Moltíssimes gràcies. In the work, they wouldn't shake their heads in question.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família, l'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats, amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
5 minuts i arribem a 3 quarts de 12. Mireu, hi ha obres de teatre que et posen un mirall tan proper al davant que entre somriure i somriure sorneguer posa en paraules allò que senties però no podies acabar de definir. Aquest és el cas de Love, Love, Love a la Villarroel. M'explico. Amb direcció magistral de Julio Manrique i traducció impecable de Cristina Genevat sobre el text de Mike Bartlett, Love, Love, Love ens parla d'anhels i realitats, d'intentar-ho davant del xoc d'una maquinària massa pesada i la verbalització de dues generacions que volen explicar-se, que pretenen explicar-se a si mateixes i, per tant, a l'espectador molt més enllà de nostàlgies. Un xoc de dues generacions que s'estimen irreconciliablement. Uns anhels que pateixen el pes d'una realitat desbordant en un obrir i tancar d'ulls malgrat l'intent de canviar-ho tot. Les interpretacions de David Selves, Laia Marull, Clara de Ramon i Marc Bosch deixen glaçat per la tendresa malgrat la duresa de cadascun dels personatges en un text ric en acidesa i dolçor i uns entreactes tan vells com impactants. Tot alhora, perquè així és la vida, tot alhora. Un joc atrevit en el que serà fàcil veure't el mirall i que ens ajudarà a entendre per què, malgrat tot, no hem acabat de fer gairebé bé res. Love, 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 aneu-hi amb mares, pares, amics i parleu-ne, perquè, malgrat la crítica, és un bàlsam alliberador per seguir aprenent a viure. Dit això, aquest dijous a La Caravana serà un luxe parlar de Love, 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 de La Brutal, que la teniu a la Villarroel fins al 3 de desembre, amb David Selves i Laia Marull. David Selves, Laia Marull, què tal? Bona tarda.
Hola.
Hola, hola.
Love, love, love. Si anem a la Villarroel, què hi veurem?
Doncs això que has dit. No t'ho hem obligat a dir ni res d'això, no?
No, no, no. Jo crec que veurem un viatge en el temps bastant bèstia, unes gent intentant fer bé les coses, canviar el món, i veiem què arriben a aconseguir, què no, com han canviat el món des de que als anys 60 es cantava Love, Love, Love i que deixa enrere a la generació passada, no? I després jo crec que la gràcia és que tot això és des de molta part de comèdia i d'humor àcid i això fa que, bueno, que suposo que entri millor i també la clatellada igual sigui més forta.
Sí, rius molt, però hi ha clatellada. Sí. Molt heavy.
Jo crec que és un text que vol... No, vol escrit el 2011, on el punt de partida de l'autor és una crítica bèstia a una generació, que era la dels seus pares, que a l'època dels 60-70, els hippies, que per una banda són molt criticables, perquè segurament podien fer moltes coses i el que van anar a fer és assentar el que els diu la filla, no? La Clara de Ramon, a l'últim acte, dient heu fet les escales i us les heu carregades i l'únic que heu volgut és passar-vos-ho bé vosaltres i no heu deixat res darrere, no? Ho heu cremat tot darrere vostre, quan aquells anhels no eren això, no? Sinó era una voluntat de canviar el món. A la vegada també, vist retrospectivament, van ser ells qui van enfrontar-se amb les generacions, i si nosaltres tenim les llibertats que tenim ara, molt va ser gràcies al seu absolut xoc contra no? Contra les
el que estava establert, el que havien de seguir conforme, exacte, treure, canviar el que venien
canviar
a fer
els esquemes, no? La jovent, per primera vegada avui, no? Que totes les marques, tothom va darrere els joves, era la primera vegada que els joves passaven a ser els protagonistes de la història, no? I amb el gran exemple dels Beatles, no? Com això, com l'obra finalment una mica intenta com galvanitzar, no? En aquest sentit. Però bueno, jo crec que tot aquest viatge ens explica i ens parla molt i ens col·loca a llocs diferents, no? Perquè tots som, d'alguna manera, fills, segur que tots som fills, molts som pares també, i veiem com aquest viatge de què tu volies, com ho volies, com et volies reinventar aquella parcel·la teva de llibertat, i en què s'ha transformat això, i què has aconseguit i què no has aconseguit.
Ahir al teatre, i vull parlar una mica d'això, del que ara ens deia en David Selves, jo somreia quan sortia perquè pensava, clar, la Laia Marull, que és la Sandra, en David Selves, que és en Kenneth, són els pares, la Clara Ramon, en Marc Bosch, són els fills, a edats diferents, en èpoques diferents, i precisament vosaltres, que interpreteu els pares, sou una mica la generació frontissa.
Totalment.
Entre aquestes dues generacions.
No som frontissa, de fet, jo tinc l'edat exacta que tindria la Clara de Ramon. O sigui, els meus pares són fills d'aquella generació dels 60 i pico, i jo tindria la seva edat. O sigui...
Com ho viviu, això?
Crec que és la gràcia també de l'obra, que és curiós com, per exemple, ens està representant com a nosaltres, com a fills, però al mateix temps, tot el que diu la Clara de Ramon en l'obra, al final, està representant també la gent que té ara 30, no? Inclús de manera més forta. Mm. O sigui que...
Sí,
no sé,
37.
Que la roda no s'ha acabat de girar encara, no? I és terrible, d'alguna manera, veure com anem avançant en aquest... d'alguna manera també, no sé, en aquest nom de la llibertat i de tal, com l'engranatge en realitat s'ha convertit en un individualisme que a veure on anirà a parar, no? A veure, els que vinguin amb 20, a veure què passa, no? Què diuen de tot això?
Exacte. Heu tingut molt la sensació aquesta de ser molt idealistes i de cop trobar-vos un mur i pam, aquesta és la realitat i la realitat no em deixa anar més enllà?
Jo trobo també que és a dir, a Catalunya, a diferència d'Anglaterra, anem una mica tard, no? Uh-huh. Vull dir que jo crec realment que les generacions, per molt que jo formem part en el fons, seríem els fills, crec que la Clara i el Marc ho tenen més difícil que nosaltres, sense cap mena de dubte. Sí. També és veritat que estan molt més preparats, és una generació, bueno, el que es parla sempre, no? És una generació molt més preparada, però amb menys oportunitats i molt més precària. Quan nosaltres vam començar, almenys aquí, estava una mica tot més per fer, no? TV3 acabava de començar, sí. Les ficcions sí. Acabaven de començar, sí. Ara és veritat que hi ha Netflix, que hi ha moltes altres plataformes, que els joves, que les sèries són bàsicament pels joves, precisament pel que explicàvem abans, no? Perquè les marques i tot, les històries estan per explicar-les als joves, perquè sou els protagonistes. Però algú s'ha desencaixat, i és el sí. Que deia la Laia, no? Fins quan estarem desencaixats? O qui podrà començar a canviar aquesta roda, no?
Deia abans que Love, Love, Loss és un xoc de dues generacions que s'estimen irreconciliablement. És una mica això?
Segurament, sí.
Sí, són visions molt enfrontades, sí, però clar, són pares, mares i fills i filles. Per tant, s'estimen igual. Sí. Bueno, malgrat els retrets.
Podries no estimar el teu pare o la teva mare, o al revés, els pares, els fills és més difícil, però també podria passar.
No et toca, no et commou, no? Si algú no t'importa, vull dir, és una de les grans feines que vam tenir assajant. Sobretot el segon acte és quan hi ha les bronques, que és quan tenen 40 i alguna anys els dos protagonistes, els nanos són adolescents, i clar, com a tota família, es diuen de tot, no? Aquí va ser trobar això, no? Que tu quan et baralles amb el teu pare, amb la teva mare, t'hi baralles, però t'hi baralles perquè l'estimes i perquè et vols fer entendre i vols que l'altre t'entengui. Sí. I el que fas és confrontar. No t'envies a la merda. És a dir, quan envies algú a la merda és que ja no li importa, no t'importa gaire, no? Vull dir, aquest és el lloc.
I ens fem mal, no? Ens fem mal sense, a pesar nostre, sense voler, no? I inclús amb la parella, no? Estan també ells en un moment molt agre de la seva vida i és un acte bastant lleig, però sí que no deixes de veure que hi ha amor entre ells, però ja no saben com fer-s'ho, no?
Hi ha una frase que diu el personatge que interpreta l'Aia Marull, que a mi em va captivar i em va xocar molt quan diu allò de nosaltres no hem pujat esglaons, nosaltres l'hem construït, els esglaons. Mm.
Està parlant de les dones en aquell moment, no? La filla li retreu que la nostra generació va construir una escala i després va trencar els esgraons que venien darrere perquè ningú més pogués pujar. I jo li replico com a dona que nosaltres la vam haver de fabricar, aquella escala no existia per les dones en aquell moment, no?
El feminisme del
60 va ser molt important perquè la dona estigui on està avui dia, no?
De seguida us pregunto per Julio Manrique, però com ha estat treballar com és treballar amb Clara Ramon, amb Marc Bosch?
Són genials.
Són meravellosos. Tenen l'impressió que us ho passeu, els quatre, molt bé fent aquesta obra.
Sí, és que té molta tela, és genial per als actors aquesta obra. Té molt d'intrínculis i no tens temps d'avorrir-te.
Clar, és que en poca estona, amb un ritme 45, passes per tants llocs diferents, per tantes edats diferents, per tantes situacions diferents, que jo crec que això, com a actor, és una gozada, i com a públic també, no? Perquè tu, en el fons, viatges amb ells i acaben sent un més de la família, no? Perquè els veus amb 19 anys, els veus amb 47 i els veus amb 67 anys, no? Vull dir que...
Suposo que una cosa que percebeu també i que es gaudeix molt com a públic és... jo tenia assegut al costat un nano jove i rèiem exactament a la vegada, però darrere tenia una parella gran i rèiem en moments diferents.
Clar.
I això és molt xulo.
Clar, això és molt guai. I jo crec que l'obra, si té un gran titular, és que té debat. O sigui, tu surts d'aquella obra i hi ha debat assegurat. I si vas amb gent d'altres generacions, no sé si us posareu d'acord o no, sí, però tens debat assegurat.
Amb aquestes tres funcions que portem, la Clara, que té el gran monòleg final, no? On es posa en marxa la gran pregunta, que és el motiu de l'obra, no? Em comprareu el pis o no em comprareu el pis? Ella diu, nota quan el públic és més jove o menys jove. Perquè diu, avui estan a favor vostre. Hi ha gent més gran. O de cop i volta diu, avui no tant. Avui són més joves, perquè em fan cas a mi. Vull dir que jo crec que això és important, no, també?
Però inclús els joves, l'altre dia, precisament... gent jove que també els afecta a veure una relació de gent gran, que igual serien els seus pares, que també els hi fa molta tendresa, no? O sigui, que entenen també el recorregut, encara que difícil d'entendre per moments, entenen el recorregut vital, que s'ho han trobat tot a sobre i que ara, aquest parell, al final fan el que poden i la gràcia és que inclús si bé se segueixen estimant, mira.
Per què són personatges que com a públic són tan durs? Perquè són molt durs i són molt tràgics, però te'ls acabes estimant molt.
Són molt atractius, jo no sé, jo quan vaig llegir aquesta obra dic, ostres, aquesta Sandra, jo l'he de fer aquesta, o sigui, no me la puc perdre a mi. Sí, sí, perquè ja la veus, que té un punt de bitxa impossible i al mateix temps, i que és molt desagradable per molts moments, però bastant. Sí, té un apil, no? Té un, no sé, té un punt que és veritat que
atreu. Jo crec que també perquè són molt intel·ligents, i però a la vegada són víctimes de la seva intel·ligència, no? I de la seva falta, a vegades, d'autocrítica. Vull dir que jo crec que les contradiccions posades en escena, com a la vida, no, te les acabes estimant, no? Perquè veus que ells van a fondo i que intenten... Perquè també parteixen d'una pole position molt important. Vull dir que si haguessin començat dient, bueno, ja veurem què anirem fent, però ells volen canviar el món, ells realment creuen que poden fer-ho i que ho faran. Per tant, algú que comença així, no, als 70, sabent que o creient que pot canviar-lo, hòstia, els tornes a retrobar i veus, clar, són víctimes d'ells mateixos, del món que han construït, que finalment és la crítica del Bartlett, no? I és la força política que té aquesta obra, no? Té un missatge polític important, no? Sí. Què hem de fer amb tot això? En el fons, nosaltres com a famílies podríem haver canviat això. I aquells senyors que eren superhippies han votat a la Thatcher en algun moment i han passat a l'altre cantó. Per què? Perquè els interessava i perquè aquesta cosa no és love, 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 sinó que és money, money, money. Mm. I aquest és el gran debat, no?
Els pregunto sobre l'amor, però abans a la Laia li deia abans fora d'antena, jo vull repetir aquesta obra, perquè ahir no vaig poder, però jo vull anar-la a veure amb la meva mare. I em deia, és molt bonic, però compte.
Sí, sí, no sé, perquè clar, sí, tens coses encara sense parlar o a retreure, pues igual surten, has d'estar preparat.
Mama, amb carinyo, eh?
O al revés, també posar-li a la cara, no? Al dir, ei, mira, no t'ho sé explicar, i mira, papa i mama, mira com estic.
Bueno, sí. Jo també crec que és... No sé, m'agrada pensar que un pot reclamar amb la cara ben alta el que creu que és seu si sap que l'altre li pot dir que no. I accepta que l'altre li digui que no. El problema és quan no acceptes un no com a resposta, no? Vull dir, tu pots anar fort i a fondo amb les coses a la vida si acceptes que l'altre no participarà de les teves opinions, no? Però callar-se perquè l'altre tinguis por no em sembla una opció.
En aquest sentit, jo crec que el que deies abans dels personatges, que l'obra va molt a full, perquè no és una gent que es calli el que pensa. I llavors, clar, està molt ben escrita i és molt interessant de fer.
Deia d'anar a ma mare a veure l'obra, a repetir l'obra, i érem dos joves de 37 anys que vam anar a veure l'obra, i al principi tots dos vam dir, i anirem amb les nostres mares o amb els nostres pares, no? Però al principi dèiem, jo compro el relat de la filla. I cinc minuts després vam dir, no, és que comprem els dos.
Clar.
Això és la contradicció, sí, que et genera tot plegat, no?
Sí, aquesta obra jo crec que està molt ben escrita per això, perquè no està... Sí que es posiciona d'alguna manera, perquè fa un speech, la filla amb poca rèplica, però diguéssim que al mateix temps fa que puguis anar fluctuant entre un i l'altre, que puguis entendre les postures, no? Però és que curiós, has dit, un jove de 37. Els meus pares, segurament...
Sí, no eren joves, els 37.
No, els 37 no eren joves, no, ni de conya, vaja.
Fills i fills.
Llavors, amb lo bo i amb lo dolent, no? Ara volem ser joves fins als 50 o més, i és com un moment que està passant, no? O sigui que també la visió de nosaltres mateixos, del món, ha canviat molt en aquest sentit, i això tampoc se li pot retreure a ningú. Bueno, no sé què se li pot retreure, però que és diferent, evidentment.
Parlava de gent jove. La gent jove va al teatre?
No gaire.
Per què?
Uf, és un gran debat. Per què? Perquè jo penso perquè no s'han fet polítiques prou potents perquè això sigui possible. És a dir, que hi ha un moment que els joves, els nanos van al teatre perquè és un pla familiar, hi ha un moment que desapareixen, que es dediquen bàsicament a escoltar música i a jugar a videojocs i a estar amb amics, i en aquest pas llavors volem que els 20 i algo tornin al teatre. Això és molt, molt complicat. Jo penso que no s'ha invertit prou en fer que els instituts vagin al teatre de forma constant, que les productores com La Brutal ens pugui interessar. Nosaltres ara, per exemple, tenim el Romeo i Julieta al Poliorama els dilluns i els dimarts i fent escolars quatre cops per setmana. però difícilment ho podrem fer una temporada més perquè finalment les entrades són a 15 euros, quan ets jove, fins als 35 anys, és a dir, el teatre creu que ets jove fins als 35 anys, és així, això, sí. I les entrades són a 15 euros. Bueno, això té unes dificultats molt importants, no?
Ara que em deia Romeu i Julieta, l'altre dia vas fer un tuit, David, que em va emocionar, deia Adrián Grosser, diu que avui, sortint de la funció escolar de Romeu i Julieta a la Brutal al Teatre Poliorama, se li ha costat un nano plorant i li ha dit que era el seu heroi perquè veure-li interpretar a Marcusi l'havia ajudat, que necessari a seguir donant referents de diversitat. Això és teatre?
Jo crec que és una part important del teatre, no?
Sí.
Necessitem referents, necessitem que a l'escenari hi hagi diversitat perquè ens ho puguem creure, no? I perquè els nanos i les nanes puguin fer-se, no? un vull dir, trencar tabús, tot el que sigui això, jo crec que ajuda, no?
El teatre no deixa de ser un espai de comunitat, de reflexió, de mirall i això, per això és important que els joves també hi vagin i el facin, el teatre, perquè també d'alguna manera estaríem creant que la societat es miri a si mateixa i aprengui de com som, no? I ojalà reverteixi i es pugui anar més al teatre tota la vida, no?
Love, 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 que la teniu a la Villarreal fins al 3 de desembre. Després gira?
Hi haurà gira, segurament, si els programadors i programadores d'aquest país compren vols, de cara a la tardor de l'any que ve.
Si us pregunto per projectes, David, estàs amb alguna cosa ja o no?
Tinc un parell de coses d'audiovisual, ja estem mig parlant per un possible grec de l'any que ve.
Uau.
Hi ha cosetes, sí.
Laia?
Jo també.
No em diré res, eh?
Sí, es va presentar la temporada del lliure i estaré fent Lady Macbeth.
Uau.
Sí. Macbeth, perdó.
Tampoc...
Sempre ho dic malament.
Macbeth. És veritat. Tampoc me la perdré, aquesta. David Salvas, Laia Marull, moltíssimes gràcies. Recordeu a la Villarroel aquest Love, Love fins al proper... Love, Love, Love fins al proper 3 de desembre. Segur que és un dels grans èxits de la temporada. Per cert, David, felicitats per totes les nominacions als Butaca.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
A nosaltres.
Gràcies.